Això és el que diu Joan Duran a les pàgines de l'Eco de Sitges d'aquesta setmana. Gairebé enfilaríem, tot i que parlarem amb ella d'un altre assumpte, parlaríem amb la reflexió que l'enfilaríem amb la reflexió que ens va deixar en el seu dia Vinyet Panyella, a qui saludem en qualitat avui de comissària d'aquesta exposició que poden veure vostès al Museu Picasso, fàcil d'arribar-hi, Estació de França, carrer Montcada amunt i endavant, l'exposició de Montmartre, Montparnasse, els artistes catalans a París. Vinyet Panyella, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Hola. En Joan Duran... Que... Sí, perfectament. Perfectament per ser un dilluns a les 9 i 17 minuts.
No, això no és per res.
Bé, començo per aquí, perquè en Joan Duran ha enfilat una reflexió que és absolutament...
Bueno, no, jo el que vull dir és que subscric paraula per paraula fins a l'últim punt i l'última coma el que diu el Joan Duran, tant a nivell de reflexió teòrica, que és molt important, com a nivell d'experiència personal com ell mateix. És que no es podria dir millor. Mm-hmm. És un article per penjar en tots els diaris del país.
Bé, queda dit el dilluns a primera hora, però hem de parlar d'alegries, d'alegries culturals, perquè una de les exposicions de l'any a Barcelona és, per descomptat, aquesta, que ens porta a quelcom que no ens és aliè, perquè la mateixa Vinyet Panyella comentava a través de les xarxes que hi ha presència, òbviament, sitgetana, vinculada a Sitges, en aquesta exposició de Montmartre, Montparnasse, artistes catalans a París, 1889-1914, que ella ha comissariat al costat de l'Eliseu Trenc. Aquesta suposo que ha estat una feina de molts mesos.
Concretament, és un any i mig, però per la preparació que requereix una exposició, diria que ha estat breu, perquè en general una exposició d'aquesta magnitud se sol preparar amb 2 anys de temps, així. Però les coses arriben quan arriben, el tren passa quan passa, i era de posar-s'hi, per tant, un any i mig molt, molt intens.
Proposta que va venir del Museu Picasso?
Va venir del Museu Picasso a partir, també cal dir-ho, de la proposta de l'Eliseu Trenc. Jo no hauria estat en aquest cocomissariat de no haver estat per la generositat de l'Eliseu. També et diré que si fa 40 anys i escaig que ens coneixem, deu fer el mateix temps que hem parlat sempre d'aquest tema. Ara per un tema, ara per un escriptor, ara per un altre. Era un tema que sobrevolava en les converses que teníem, com aquell que parla de qualsevol altra cosa. Quan l'Eliseu va tenir l'oportunitat de parlar-ne en concret amb l'Emmanuel Guigón, que és el director, en Guigón automàticament li va dir que sí. I llavors l'Eliseu va dir sí, però vull treballar amb la Vinyet. I això és talment com va anar. Quan m'ho va dir, evidentment, vaig estar-ne molt contenta per la confiança que em feien tots dos i vaig aplicar tota la meva energia i tota la meva il·lusió, esclar.
En diferents mitjans, Vinyet Panyella ha declarat: a París els artistes buscaven la llibertat i la possibilitat de viure el seu art. De viure el seu art, que no vol dir de viure del seu art, perquè suposo que ningú pensava, no sé si molts pensaven que en viurien d'això o no.
Doncs alguns sí, altres no. És a dir, el concepte d'artista també varia amb els anys i amb les èpoques. Però, de fet, en el moment que París els ofereix totes les possibilitats, i això és cert, doncs hi havia gent que ho va encaminar també cap a la possibilitat de viure d'un art, cosa que a Barcelona no podia ser. No hi havia el mercat suficient, no hi havia l'obertura suficient. A París ho tenia tot i, a més, l'oferta era més que atractiva. I aleshores es va llançar l'aventura. Uns per aprendre, altres per fruir d'una llibertat que aquí no tenien, llibertat artística i també personal, altres perquè no sabien què passaria, però valia la pena. És a dir, París era la ciutat de la llum, era la capital de les arts de tot el segle XIX, o però de la segona meitat del segle XIX ençà, i era el lloc on tot artista havia d'anar, desplaçant, evidentment, la influència de Roma, que havia estat cabdal també per molts artistes del nostre país, perquè hi havien anat becats per les diputacions i pels ajuntaments, no? Però París era una altra cosa, i llavors calia anar a París.
Ens ha quedat una visió molt, o no, idealitzada de la vida dels artistes a París, o veritablement aquella vida que va expressar Rossinyol en alguns dels quadres del Cau Ferrat va ser la vida que majoritàriament van viure els artistes catalans a París?
Bueno, ens ha quedat una visió molt tòpica. És a dir, la visió, la recepció d'aquesta visió també ha estat molt condicionada doncs, pel pas de la història de les circumstàncies, però fixa't que el que ens explica Rossinyol no és una vida regalada, ens explica una vida purament miserable i trista, perquè si agafes els capítols de Des del Molino, tan ben dibuixats per cases també, el que llegeixes és doncs, bueno, la il·lusió de la feina de l'artista, això sí, que és el que preval, però també també llegeixes la misèria, no? Nenes que es moren de fred, criatures que reben flors al cementiri per poder-les vendre. En fi, tot un seguit de penúries propis també de la vida del barri, perquè era un barri pobre i marginal. El que passa que també tenia una gran colònia d'artistes, començant pels impressionistes, que hi havien anat a viure justament perquè era un lloc assequible i barat, i els tallers doncs, podien tenir el seu espai. Era un lloc també d'esbarjo, perquè doncs, hi havia un seguit de cabarets i cafès doncs, que socialitzaven la vida de tothom que era allà. En fi, era un barri molt singular. De fet, la gent de Montmartre, això ho explica molt bé l'Utrillo, deien que ells eren de Montmartre i que París era una cosa que estava afegida, no? Montmartre fent la broma. Però el cert és que era un barri amb moltíssima personalitat. Jo crec que això també va marcar molt la pròpia essència del barri, des de sempre, no?
I ha sortit en més d'una entrevista el paper, em sembla que de la única dona que al llarg de tota aquesta història plena d'homes va aconseguir treure el cap i ser protagonista també, com és el cas de Lluïsa Vidal.
Exactament. A veure, quan busques dones les trobes, el que passa que sempre estan amagades, a segon terme, a tercer terme. Però des del treball que va fer la Consol Oltra, també hi ha treballs previs, no vull pas negar-ho, però la Consol Oltra va fer doncs, no només un senyor llibre que justament varen presentar en els museus de Sitges molt als inicis, crec que l'any 13, sinó també una exposició al MNAC. Aleshores, o sigui, vas veient com l'exemple de París amb ella li dona forces i energia per acabar configurant la seva pròpia activitat artística. Ella visita l'exposició de 1900, com tants altres. Era una exposició que va tenir 50 milions de visitants, que això està dit de seguida. Però, a més, després decideix que vol anar a estudiar allò. I bé, la família doncs, era una família d'artistes, també, clar. Els Vidal doncs, ja saps que eren una família que més estiuejaven a Sitges, una família doncs, que qui no era música era doncs, compositora i qui no era... Bueno, la Lluïsa era artista i aleshores el seu pare, que era l'ebenista Francesc Vidal Jabalí, que havia també treballat al Cau Ferrat com a ebenista, va accedir a que anés a París. Ell es va matricular primer a l'Acadèmia Julián, que no li va agradar, i després se'n va anar a l'antiga Acadèmia de la Palet, que llavors deia Acadèmia Humbert. Va tenir per mestre no gens menys que l'Eugène Carrère, que era el gran retratista de l'època, que també va retratar Pau Casals en 1903, precisament. I aleshores, quan va tornar al cap d'un any, va estar poc temps, és quan va organitzar la seva acadèmia i va viure d'això. O sigui, va muntar la seva pròpia acadèmia artística, no?
Que ella va morir molt jove, no?
Que és un aspecte molt interessant. Manem?
Va morir molt jove, no?
Va morir jove de la grip de l'any 18.
D'acord.
Una de les víctimes de la Suadison grip espanyola de 1918. Però, en tot cas, és la que va deixar la petja artística més fort. Com a artista, diguem, de plàstica, és l'única. També val a dir que hi ha la Susanne Baladón, retratada per l'Utrillo, amb aquest retrat que tenim al Cau Ferrat, que no mostra pas una dona artista, sinó una dona molt malhumorada, molt granyuda. Molt de caràcter.
Molt eixuta, vaja.
Bueno, més que eixuta, malhumorada.
Sí,
no?
sí.
Molt emprenyada, per dir-ho en paraules molt... Perquè era el moment de la Guerra dels Set Anys, que tots coneixem, quan ella lo instava que li reconeixés la criatura, que al final la cosa va acabar bé. Però jo crec que el retrat de l'Utrillo va ser la moneda de canvi, no? Perquè allò que posés darrere el record de la Guerra dels Set Anys, doncs ja diu molt. I després també hi ha una altra dona important, molt important a l'època, que no pintava sinó que cantava, que era la Maria Gay. La Maria Gay, que la tenim retratada precisament pel... Sembla que és pel Manolo Huguel Cau Ferrat, amb figura de ballarina flamenca, però que era una dona que va portar les cançons de l'època, les cançons catalanes també, però les cançons també simbolistes, als escenaris de París i d'arreu. I per tant, són tres dones que jo crec que val la pena remarcar en, en aquest context.
L'exposició
recull... anònimes, que fan moltíssimes, eh?
L'exposició recull 25 anys
bueno,
d'artista.
Ja, espera, espera. Hi ha la Germain, no me la vull deixar, la Germain, que era la musa d'en Casagemas, per la qual es va engegar un tret, i que al cap de poc se'n va anar amb en Picasso i després amb en Pichot i finalment s'hi va casar. La Germain surt amb bastants retrats, amb nom propi, vull dir. Per tant, hem procurat fer-les passar de l'anonimat a la seva existència, diguem-ne, real, des enllà de la pictòrica. Digues, digues.
Deia que l'exposició recull 25 anys, o sigui, gairebé allò que en diríem una generació.
Sí.
Entre el 1880...
Dues
generacions, de fet.
Dues. Sí.
Amb una evolució molt clara, que no sé si... Com es pot o com es pot escollir, perquè amb 256 obres vull creure que hi ha hagut possibilitat de definir aquesta evolució dels artistes al llarg d'aquests 25 anys.
Bé, ha estat molt, molt complex i molt difícil perquè inicialment eren moltes més les que vam triar. Deixant a part les que no surten dels grans museus, com diré jo, el Saltimbanquis de Picasso, que està a National Gallery, o el retrat del Pere Manyac, que també és allà, o unes imatges de l'exposició, o del dia, d'aquells dies de l'exposició que estan a la Barnes Foundation i d'altres, d'aquests molt, molt famosos. Més enllà d'aquests, n'hi havia moltes més. O sigui, no et diré que fossin el doble, però bueno. Aleshores, finalment, un cop construït el discurs, s'acaba fent la tria i a partir d'aquí comença el calvari de les peticions en els museus i en els particulars. Dic calvari perquè sempre són uns períodes d'incertesa, a vegades de bones paraules, perquè al final del quadre diuen que no, de vegades penses que no i et diuen que sí, bueno, etcètera, no? És molt complexa perquè els museus en tenen les seves prioritats i els seus compromisos. També et diré que per part del Cau Ferrat hi va haver totes les facilitats del món. És a dir, tot i que nosaltres també vàrem triar obres que sabíem que no havien viatjat gaire, que es podien prestar, les obres se van triar en funció del context i de la seva vàlua, evidentment, i del seu significat. I, per tant, jo sempre dic que la visió important és la del context. Deixant a part les obres que van venir d'aquí, doncs, per exemple, vàrem aconseguir el préstec d'un quadre d'Anglada Camarasa, que és una preciositat, que és el Pau Blanc, que és de la col·lecció de la Carmen Thyssen. És un quadre que no surt mai, mai. I aleshores ella doncs, va accedir a deixar-nos-el. La qual cosa, doncs, evidentment, bueno, perquè és un quadre que explica moltes coses, doncs és una de les peces importants de l'exposició, però n'hi ha moltes d'altres. Per exemple, el Manac ens va deixar la lectura romàntica d'en Rossinyol, que és un quadre que ara diria que no està a la permanent, però que és un quadre absolutament significatiu pel que és el simbolisme. I com aquests, bastant d'altres. I una altra cosa que vam fer va ser posar obres del Museu Picasso en context, en aquest context precisament. I, per exemple, doncs, en l'apartat de la Ciutat Espectacle, doncs hi ha un seguit de visions de l'espectacle del Cafè Cantant i de més fetes per Picasso l'any 1, que són una meravella, no? Per tant, és una visió de context i ha estat realment molt complexa, molt complexa la tria i finalment l'haver acordat en el discurs teòric les obres que l'han de sustentar en aquest sentit. Diria que ha estat el més dificultós. De tota manera, deixa'm dir-te que els quadres que no han vingut, perquè no han pogut venir, perquè els d'Orsay, per exemple, no han pogut venir, i eren molt i molt interessants. Els que no han pogut venir formen part del catàleg, que sortirà dintre d'aquest mes de desembre, un catàleg que té com 400 pàgines i 518 il·lustracions. O sigui, aquestes 518 il·lustracions són la visió completa del que l'exposició doncs, no mostra, per impossibilitat, però sí per recolzar aquest discurs que es fa al llarg dels textos del catàleg.
Hi ha hagut, haig d'entendre, una clara intenció d'il·lustrar l'exposició, o com a mínim, que aquest plener de Ramon Casas sortia a tot arreu, no? Des del web fins a la invitació a l'exposició, amb algun motiu?
Perquè és un quadre molt significatiu. És un quadre que, d'una banda, no és el tòpic del París alegre, del Cancan i de més, que també surt, però senyit amb un altre, no vull dir els Camps Elisis, precisament. És un quadre que explica moltes coses. Explica una mena d'entendre París, explica un dels punts de la bohèmia, explica una de les visions de les dones i explica una de les maneres de pintar, en aquest cas en Ramon Casas, doncs, que és un dels pintors catalans més significatius i que, en canvi, no va tenir precisament una excessiva recepció a París, llevat de la seva presència en els salons. Però, en canvi, doncs, no va fer cap exposició, així com en Rossinyol en va fer dues individuals. És a dir, anava per un altre dia. I en aquest cas ens va semblar que el plein air, doncs, amb la seva múltiple significació, podia molt bé ser un dels esquers per l'exposició. També diré que en els diferents àmbits de la publicitat de l'exposició n'hi ha d'altres, És a dir, hi ha la Margot, hi ha el Pau Blanc, hi ha aquella pintura d'en Sunyer, de la renta de la... com se diu això? De la Blanchisseuse de Belleville, de la Bugadera de Belleville. És a dir, hi ha altres visions, però aquest, esclar, diguem-ne que també potser era dels més coneguts, no? Però situat en el seu context.
Mm-hmm. No van enyorar mai la llum d'aquí? Tants pintors que van venir aquí per la llum, quan van marxar durant tant de temps, no la van enyorar, aquesta llum?
Mira, jo, pel que he constatat dels textos literaris, que també formen part de l'exposició, perquè ja saps que és pluridisciplinar, que quan parlem d'artistes parlem d'artistes, escriptors, escultors, orfebres, dibuixants, músics, compositors, intèrprets, és a dir, tota aquesta... un centenar de persones, de fet, són el que hi ha voltant entre exposició i catàleg. En el cas dels escriptors, l'únic que senyora que jo sàpiga és el Rossinyol. Anant més en aquell article de la nostàlgia de les pàtries, sinó també en aquell altre article que publica l'any 95, el que diu que quan sóc aquí, vull dir, en aquesta platja assolellada, enyora la boira del nord, i quan és a la boira del nord, doncs enyora el sol de les platges, no? I, ho dic així, a la pata de la llana, perquè m'entenguis, però bé dir això. Per tant, jo crec que no. Jo crec que el contrast és molt gran, però també la manera de viure i sobretot les possibilitats que otorga París i la constant descoberta de coses que aquí no hi són, i de possibilitats, i el contacte entre artistes, és una altra manera de viure, radicalment diferent. I això, doncs, pot, diguem-ne, pot apaivagar tots els enyors, sabent que pot tornar.
L'exposició oberta fins quan?
Una cosa és viatjar, l'altra l'exili.
Sí, oi tant. L'exposició oberta fins quan, Vinyet?
Doncs fins al 30 de març.
Fins al 30 de març.
També vull destacar que en el web del Museu Picasso hi ha les activitats, diguem-ne, paral·leles, que s'organitzaran a partir d'aquesta exposició, principalment a partir de passat festes, perquè vam considerar, doncs, que entre ara i el desembre la gent està per altres coses, o cada vegada està més per altres coses, però a partir del gener hi ha, per exemple, un cicle de conferències que són, de fet, converses, que li vàrem donar un títol, diguem-ne, un títol una mica més enllà, precisament, de l'exposició, que es diu, ho han titulat, Enlluernats per París, que en francès no ho diríem així, ho diríem Au-delà de l'exposició, però ens va semblar que era molt prosaic, i llavors van dir Enlluernats per París. Aleshores, són conferències i converses a partir del contingut de l'exposició, però que van més enllà. Per exemple, sobre el mercat de l'art en aquell moment, a cura de l'Artur Ramon i de l'Ignasi Domènech, el París de les exposicions universals, que eren els llocs que evidentment van ser crucials i definitius per aquesta atracció dels artistes, amb l'Enric Bou i la Laura Carp. Hi haurà una audició musical a càrrec de la Judit Cantornaves, hi haurà, òbviament, un replantejament, una revisió del Bató a la Guarda Picasso a càrrec de l'Helena Llorenç i del Núria Homs, i també hi haurà una conferència sobre la corresponsalia de l'Eugeni d'Ors en aquest París, on hi va estar 6 anys, a càrrec del Xavier Pla. Després hi haurà l'espectacle del Ramon Madaula, es diu Cap al Tard, és aquell que vam veure fa poc al Cau Ferrat, amb textos de Rossinyol i música d'Eric Satie. hi haurà activitats familiars, hi haurà activitats educatives, i també hem elaborat un programa expandit que consisteix en anar a veure els museus on hi ha obres d'aquesta època, amb artistes d'aquesta època, que hi haurien pogut ser i que no hi han sigut. Per exemple, el Museu de Montserrat, que com que està de mil·lenari ens va dir que no ens deixaria res. I per tant hem tingut la Madeleine de Bois-Guillaume, per dir alguna cosa, o la Larry Norvén, per exemple, però hi anirem. És a dir, anirem al Cau Ferrat i al Víctor Balaguer, un altre dia anirem a Montserrat i al Museu de la Garrotxa d'Olot, on tenim obres d'en Blai i d'en Clarà, entre altres coses, i la càrrega, naturalment, però no és perill. Anirem al Manac i passarem pels Quatre Gats, i després anirem a la Casa Natal i al Museu Pau Casals del Vendrell a veure aquest París a través dels músics. En aquest cas, entenem que Pau Casals és un músic, diguem-ne, molt significatiu del que va ser l'èxit dels artistes a París i la seva projecció internacional.
Doncs un programa ben complet a partir d'aquesta exposició de Montmartre a Montparnasse, si es poden allò acostar en algun dia d'aquestes festes, i a partir del mes de gener totes aquestes activitats paral·leles que ens ha comentat Vinyet Panyella, comissària de l'exposició al costat de l'Eliseu Trenc, o com deia ella mateixa, impulsada per l'Eliseu Trenc amb la companyia de Vinyet Panyella. Vinyet Panyella, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins la propera. Adéu-siau.
Fins aviat.